mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim la plana dels mots i ment, l'última ja d'aquesta temporada, i avui ho fem amb l'Elisabet Martínez. Elisabet, bon dia.
Hola, bon dia.
Que avui has vingut acompanyada.
Sí, però no de la Iolanda, avui no ve la Iolanda. Avui ve la Nora Sanz, que ella és col·laboradora tant de Glossa com de l'Arbre, és psicòloga i neuropsicòloga. I ella, bueno, fa temps ja que ens coneixem, col·laboren els dos centres, i per mi és una part molt important, tant com a psicòloga, però també com a neuropsicòloga, perquè fan realment una labor que altres professionals potser no afinen tant en aquest sentit. I bueno, ja us explicarà ara ella, que és el que fa un neuropsicòleg dins d'un gabinet logopèdic i psicològic.
Per tant, avui barrejarem una mica logopèdia i psicologia.
Sí, de fet, havíem proposat pel programa el títol de dos en dos, perquè hi ha certs casos que, altres vegades ja ho hem comentat, que necessiten la intervenció de més d'un professional. Val? Llavors, la idea és explicar-vos una mica el perfil d'aquests casos i per què necessitem la intervenció de dos especialistes a la vegada.
Doncs som-hi.
Moltes gràcies, Elisabet, per convidar-me. I us explico una mica primer què és la neuropsicologia. La neuropsicologia és la part de la psicologia que relaciona una mica les funcions cognitives amb les emocions i la conducta. Llavors, el que ens centrem molt en la neuropsicologia és sobretot en les funcions executives, que són totes aquelles funcions cognitives que serveixen una mica com d'orquestra de la conducta, que principalment són la inhibició, és a dir, el fet de que quan fem alguna conducta poder parar i pensar, la flexibilitat cognitiva, que és la capacitat de canviar l'estratègia quan l'estem portant a terme, una mica la capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, és a dir, la teoria de la ment, i la planificació i organització.
Bueno, ha quedat clar, no? Sembla ser que ho ha explicat molt bé. Aleshores, jo volia començar fent una petita pinzellada sobre el que són les dobles excepcionalitats. Val? Les dobles excepcionalitats són aquells casos en què hi conviu una alta capacitat intel·lectual amb algun altre trastorn, ja sigui una dislèxia, un TDA, qualsevol altra cosa. Val? Aleshores, què passa amb aquests nens? Que hi ha una sincronia entre el que és el nivell cognitiu, les seves capacitats cognitives, i la part emocional i també la part social, perquè són nens que no solen estar com prou ben integrats dins del seu grup classe, per dir-ho d'alguna manera, amb els seus iguals, perquè a nivell cognitiu arriben molt més enllà, però per una altra banda tenen algun tipus de dificultat que els està frenant. Llavors, per exemple, des de logopèdia, parlo des del meu àmbit, si tenim, per exemple, un nen amb altes capacitats però que té moltes dificultats de parla o de llenguatge, jo faig un treball que l'indic dual, és a dir, a dues bandes. Jo he d'intentar potenciar totes les capacitats que té aquest nen, però al mateix temps he de saber com corregir tots els seus dèficits i de manera que ell se senti bé, perquè sovint el que passa amb aquests nens és que, com solen ser criatures que els hi surt tot prou bé, a la que noten un petit entrebanc, una petita dificultat, ho saben gestionar molt malament.
Aquí entra la frustració. No?
Entra també la frustració. Sí. Llavors, aquí, si des de la logopèdia no tenim prou eines com per gestionar-ho nosaltres, és quan demanem ajuda als psicòlegs, perquè ens acompanyin a fer tota aquesta part del treball.
Aleshores, és on entres tu, Nora.
Sí, exacte. Després entrem una mica nosaltres i treballem més la part emocional, una mica com poder ajudar aquella criatura a treballar la frustració, acceptar l'error, perquè moltes vegades el que passa és això que deia l'Elisabet, que com que són nens que els surt tot molt bé i molt fàcil a la primera, no hi ha aquesta capacitat de poder una mica de tornar-ho a intentar i tornar-ho a intentar. Llavors aquí és quan comencen a haver-hi a vegades més problemes emocionals, a vegades inclús de conducta, ens hem trobat alguns casos. Llavors és molt important fer aquest treball a dues bandes precisament per això, perquè ens complementem bastant bé.
Això que comentàveu passa, per exemple, amb nens amb altes capacitats, però en quins altres casos ho podríem veure?
Després hi ha el que serien comorbiditats, que llavors ja, aquí ja no hi ha una alta capacitat, sinó que hi ha un trastorn que conviu amb un altre trastorn. És a dir, un nen que té la patologia X, la que sigui, i que això li comporta o bé conseqüència d'aquesta primera patologia, d'aquí pengen altres dificultats, o bé que hi ha dos trastorns diferents però que conviuen dins de la mateixa personeta. Val? Llavors, clar, aquí les dificultats s'augmenten i molt.
Això ja és molt més complex, eh?
Sí, sí, clar, en el primer cas, el que són dobles excepcionalitats, hi ha una capacitat que ajuda molt, sí, és a dir, la capacitat ens pot ajudar a compensar el dèficit. En aquest altre cas, són dèficits importants que conviuen junts i no té per què no haver una bona capacitat, però no hi ha una alta capacitat. Llavors, els recursos que ells com a persones tenen són menors, són més petits. Llavors sí que necessiten molta intervenció logopèdica per ajudar a reconduir i a rehabilitar tot allò que els està costant fent i que no els permet aprendre, que no els permet socialitzar, que no els permet tenir certes conductes en depèn quins llocs, sí?
Sí, de fet, ens vam trobar un cas d'un nen de 5è de primària que venien principalment per una conducta i llavors des de l'escola volien valorar una mica de TDAH, però un cop van passar una mica les primeres proves van veure que no era ben bé un TDAH, sinó que era un trastorn del llenguatge. Llavors aquí va sentar a entrar l'Elisabet per poder fer una mica l'exploració de més del llenguatge.
Per tant, aquest cas que diu la Nora, a la família el que preocupava era la conducta del nen. Val? Ella va començar a passar proves, els indicadors no li donaven com per pensar en un trastorn de la conducta associat doncs, a un TDAH o a causes, diguéssim, que són més evidents, no? Que hi hagi una conducta inadequada, però resulta que el que va sortir va ser un trastorn del llenguatge. I és que aquest nen era tan poc hàbil a l'hora de comunicar, d'expressar, inclús d'entendre el que se li demanava, que la seva manera de respondre a la seva incapacitat, per dir-ho així, era amb conductes inadequades. Val? Llavors vam començar a fer el treball de llenguatge. Era un nen que, si no recordo malament, quan va començar estava ja a quart de primària, pràcticament no hi havia vocabulari, tenia un vocabulari molt bàsic, molt primari, no en tenia cap doble sentit, expressions fetes no en sabia, no les sabia interpretar, i d'aquí que vingués el problema conductual que tenia tant dins de l'aula com dins com a casa.
Per tant, són dues coses que van molt lligades, no? Veig la capacitat de parla i la conducta.
Sí, per això se'n diu comorbiditat, que vol dir que una cosa, hi ha un problema que et comporta un altre. Val? Sí que és veritat que poden haver dos problemes diferenciats que conviuen dins de la mateixa persona, però a vegades n'hi ha, o per exemple, un nen amb trastorn del llenguatge, que sovint a l'escola diuen, mireu a veure que no hi hagi dislèxia. Val? Perquè escriu molt malament, s'expressa fatal, quan llegeix no entén el que està llegint. Comences a treballar i sí que és veritat que hi ha una mala comprensió i hi ha una mala descodificació de la lectura, però no tenim tan clar que sigui una dislèxia pura. És que hi ha un llenguatge oral que no està funcionant i com el llenguatge escrit és el reflex del llenguatge oral, el llenguatge escrit tampoc està funcionant. D'aquí que un trastorn et porti cap a un altre.
Llavors s'ha d'anar a buscar, no?, ben bé quin és el problema d'arrel.
Exacte, sí. I a més, amb les dobles excepcionalitats el que passa molt és que quan som molt petits es veu molt la part que destaca més. Llavors a l'adolescència és quan comencem a trobar possibles trastorns com un TDAH, una dislèxia, perquè mentre som petits s'ha anat fent compensació. Llavors què passa? Que quan puja el nivell d'exigència a l'institut, llavors comencen a sortir petits problemes, petites dificultats. Llavors ens estem trobant molt amb altres capacitats que no han sigut diagnosticades quan eren petits i que ven precisament pel que falta per aquestes dificultats. Llavors ens trobem amb la sorpresa que hi havia unes altres capacitats i aquella criatura ha anat fent compensació fins que ha arribat a un batxillerat o un quart de l'ESO.
En aquest sentit, creieu que falta diagnòstic a vegades?
Sí, jo crec que més que el diagnòstic, el que falta és mirar una mica més la part cap amunt que ens centrem moltes vegades en la part de les dificultats i les altres capacitats queden com una mica amagades, perquè com que són nens que van fent i no criden l'atenció, des de l'escola a vegades queden més desapercebuts. Sobretot això ens passa més amb nenes que amb nens, perquè els nens sí que criden més amb la conducta i les nenes són com més... saben fer molt bé un masking, que el masking és quan aquella nena s'adapta molt bé en el context i respon segons el seu context. Llavors, per això moltes vegades quan hi ha un TDA, hi ha una dislèxia o hi ha unes altres capacitats o un T inclòs, fa que aquella nena doncs, hagi passat desapercebuda. Llavors es detecta moltes vegades això d'adultes.
De fet, bueno, aquí amb nenes amb dificultat, sigui la que sigui, o amb nenes en general, les adolescents, sobretot, el que més els importa és poder formar part d'un grup i que no se'ls vegi diferent. I si hem d'anar totes pentinades igual, anem totes pentinades iguals. I si s'ha de portar la roba d'una determinada manera, s'hi porta encara que no t'agradi. Val? I això ho fan molt, sobretot les nenes. Per això sovint no es detecten aquests casos. Val? Ara m'estic recordant d'un cas que va trucar no fa massa una mare dient que tenia un fill que estava estudiant primer de batxillerat, que és un nano que no havia tingut mai necessitat d'estudiar ni a primària ni a l'ESO, i ara es troba que se li ha complicat la vida en quant a exigència d'estudis i no té eines per posar-se a estudiar. Val? Llavors jo aquest cas li vaig passar directament a la Nora i vaig pensar, aquí és ella on pot fer un bon treball per reeducar totes aquelles funcions que amb nens des de que són petits es van treballant i es van potenciant, i amb aquest nen, doncs, bueno, com no li ha fet falta i sempre s'ha anat en sortint, doncs ara no ho sap fer. I ara està fent ell el treball d'intervenció.
Sí, quan van passar les proves va sortir precisament unes altres capacitats. Llavors, el problema que vam tenir és que el professor de matemàtiques va canviar i el va abandonar una mica i havia de fer una mica ell com podien. Clar, què passa? Que aquest nen no tenia les habilitats com per poder fer aquesta mena de repte i poder treballar amb les matemàtiques. Llavors, arrel d'això, vam decidir passar una mica a l'intervenció i li hem donat 3-4 pinzellades, una mica de com petites tècniques d'estudi i petits trucs, i ara està supercontent perquè pot enfrontar-se als exàmens finals.
Que a vegades també amb aquests nois i noies que hi ha una alta capacitat i no s'ha detectat, si no hi ha hagut un acompanyament al darrere o inclús un treball com està fent ara la Nora amb aquest noi, poden ser nois i noies que fracassen acadèmicament.
Tot i tenir altes capacitats.
Tot i tenir altes capacitats, poden arribar a fracassar. Val? De fet, portem una temporadeta, ben bé 2 anys, que jo tinc la percepció, he notat, que ens venen molts adults preguntant si podrien passar proves per altes capacitats i altres patologies, com podria ser un TDAH, perquè ara han escoltat a parlar, que fins no fa massa doncs potser no se'n parlava tant, i ara s'identifiquen amb coses que estan escoltant, estan sentint, o inclús estan veient en els seus fills, que els fan identificar-se. I que amb ells mai els havien mirat. I ens estan demanant ara de fer proves diagnòstiques per entendre's a ells mateixos si allò que els hi passava de petits, que no se'n sortien, és perquè hi havia una causa i no s'havia treballat.
Busquen respostes una mica, no?, de què tenien.
Bueno, i entendre's per com funcionaven, per què funcionaven diferent als altres, i sovint et diuen, clar, és que jo si ho hagués sabut, potser m'hagués estalviat moltes bronques a col·le. Però se les han endut.
Sí, o s'haguessin estalviat molts malestars que a vegades tendeixen a tenir depressions i ansietats precisament perquè no s'han treballat aquestes necessitats quan eren més petits.
D'aquí el que dèiem, no? La necessitat també i la importància de detectar-ho a temps.
Sí, exacte. Llavors, treballem una mica des de les dues bandes, i des de psicologia fem una mica psicoeducació, és a dir, que la persona entengui quin és el seu trastorn, un cop s'ha passat totes les proves i ja sabem què és, no? Per poder explicar-li una mica com funciona, quins són els seus punts forts, com es poden potenciar, i fem aquest acompanyament emocional. Llavors, amb nens, sobretot, el que fem quan hi ha dificultats conductuals és als pares donar-li estratègies per poder acompanyar els seus fills. perquè és molt important també la figura de les famílies.
Mm-hmm. Clar, has de saber acompanyar, no? I entendre també com raona i com pensa el teu fill per saber per què està reaccionant d'aquella manera.
Mm-hmm. Exacte, i per no intentar com evitar que es torni a repetir el mateix patró.
I al mateix temps que des de psicologia fan aquesta feina, quan hi ha alguna dificultat comunicativa associada, des de logopèdia el que fem és tot allò que la Nora o altres companys de l'equip treballen des de la psicoeducació, nosaltres intentem que després donar-los les habilitats comunicatives necessàries perquè fora el món, diguéssim, fora al carrer, a l'escola, a la feina, on sigui, siguin prou hàbils com per poder encaixar i relacionar-se amb els altres de manera sana i, bueno, i correcta. Val? Jo volia posar un exemple. Per exemple, hem estat tot l'any, tot el curs escolar, treballant amb nens amb altes capacitats i amb dobles excepcionalitats, igualment amb algun nen que no té altes capacitats, té algun altre trastorn, però són nens brillants i que tenen ganes. Mm-hmm. El que proposem també, per exemple, ara de cara a l'estiu, per afluixar una mica el treball terapèutic que ha sigut intens durant el curs, és muntar petits grups amb un perfil similar per poder fer un treball per tot allò que a nivell personal, individual, s'ha estat fent tant des de la logopèdia com des de la psicologia, posar-ho en comú amb altres nens que tinguin doncs, unes característiques similars i que siguin capaços d'integrar tot allò que han après amb determinades activitats que els organitzarem ara al juliol perquè ho puguin ja posar en pràctica i acabar-los de donar les eines per de cara al curs que ve, que surtin un altre cop al carrer, a l'escola, i ho puguin ja aplicar.
Sí, a més, una mica la idea d'aquests grups és també que no se sentin tan sols, perquè el que passa és que a vegades entre sessió estem nosaltres com a professionals i ells sols. Llavors, el fet de fer aquests grups, també la idea és una mica que no se sentin tan sols i se sentin més compresos entre ells.
I que vegi que hi ha altres nens amb les mateixes característiques, que no són ells sols, que no són únics.
Clar, això és molt important, no? Perquè a vegades potser a la teva classe sí que ets només tu, no? Que tens aquestes característiques, però veure que a altres llocs, a altres escoles hi ha nens com tu, no?
Sí.
També és important.
I sovint se solen identificar molt bé els que tenen una dificultat perquè es veu físicament és evident o conductualment és molt evident i aquests criden l'atenció i dins de l'aula o dins de l'escola tothom els té identificats i els reconeix i es fa molta pedagogia des de les escoles en aquest sentit perquè siguin entesos i es puguin integrar bé dins del grup, però en canvi aquests, com passen desapercebuts, s'ho estan passant malament, però no hi ha no sé si seria la paraula, però potser la sensibilitat i l'acompanyament per fer que se sentin millors i estiguin més integrats també dins del grup.
Doncs, Elisabet, Nora, moltes gràcies per venir avui aquí, bueno, al Mots i Ment, l'últim de la temporada.
Sí.
I posar sobre la taula, no?, aquesta connexió que hi ha entre la logopèdia i la psicologia i tots aquests trastorns que a vegades ens passen, com dèiem, desapercebuts, que és important donar-ho a conèixer i parlar-ne, que potser algú també ens està escoltant, no?, i s'hi ha sentit identificat.
Exacte.
Llavors,
exacte.
Això sempre és molt interessant. Moltes gràcies per venir. I, Elisabet, moltes gràcies a tu i a la Iolanda per haver-nos acompanyat tota aquesta temporada.
De res. Espero que passeu un bon estiu.
Igualment.
Moltes gràcies per convidar-me avui.
Adéu.
Adéu.